restaurants. Sí, sí.
Ai, tot això i més a la girocleta d'avui, eh?
Exactament, Joan.
Rafa, parlaves de Manolo García, no?
Sí.
Saps què passa? Que a mi també m'agrada molt.
No m'estranya.
Manolo García.
En un edificio con ventanas sin cristales, Carpanta y yo vivimos a base de latas de calamares. En el 13 Rue del Mercedes, vivo en la ausencia del deseo, canalla. En la indigencia del garfio y la pata de palo. Y si la vida es un sueño, como dijo algún navegante atribulado, prefiero el trapecio para verlas venir en movimiento.
De divendres a les dues, Estel Migdia. L'informatiu de proximitat de Ràdio Estel. El que passa al teu voltant, al teu present, a la teva realitat. L'actualitat social més propera en portada. De dilluns a divendres a les dues del migdia, Estel Migdia. L'informatiu del teu aquí i ara. Amb Xavi Toscano, a Ràdio Estel.
A
El benestar urinari comença per beure líquid abundant i cuidar la higiene íntima. Però quan apareixen les molèsties en aquesta zona, ja ho tinc clar. Cistomar Forte, de Laboratoris Marnis. Són còmodes vials per beure amb nabiu vermell, demanosa i passacamins. L'herba passacamins ajuda a eliminar els bacteris del tracte urinari. Recorda, demana Cistomar Forte de Marnis a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies.
Diòcesi de Barcelona, una de cada tres persones és pobra. Som davant d'una gran emergència. No podem posar fi a totes les desigualtats, però junts aconseguirem que aquestes persones no hagin d'escollir entre menjar o pagar lloguer. Fes el teu donatiu a caritas.barcelona, al 93 112 70 10 o al Bizum 33381.
Ràdio Estel, Barcelona. 106.6, Girona, 103.4, Tarragona, 100.6, Lleida, 91.5, Catalunya Central, 93.7, La Seu d'Urgell, 105.0, Andorra, 107.5, El Garraf, 96.8, La Cerdanya, 104.4, Tortosa, 90.1, Vic, 98.4, Bossòst Terra Val d'Aran, 106.0.
Tertúlia. El primer cafè.
El politòleg, professor de la Universitat de Barcelona i expert en radicalitzacions, Xavier Torrents.
Xavier Pastor, conflictòleg.
Santi Sánchez, periodista i politòleg.
Xavier Torrents, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Xavier Pastor, què tal? Molt bon dia.
Molt bon dia.
Santi Sánchez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Dos Xavis i un Santi, sembla el títol d'una pel·lícula. M'agrada molt això. Pastor, que has dit que t'ha anat molt bé avui els consells de Núria Ros.
I tant.
Per un bon regal, eh?
Sí, és que és un bon símil de quan tens un conflicte, al cap i a la fi, no? És a dir, era més que res pels criteris. Els ha definit molt clarament, eh? Ha passat pels calés, ja ha anat parlant dels gustos, molt bé. La felicito i m'he apuntat per convertir-lo en un taller pràctic de la universitat.
Va, de bo, això?
T'ho dic de debò.
La pots fitxar, eh?
Sí, si vols.
Per donar una conferència.
El més interessant en la universitat és obrir les portes, que és el que ha de fer la universitat en general, obrir les portes, moltes més coses, evidentment, sí. I fer entre gent amb ganes, no? Amb coses fresques, sempre.
De seguida parlem de temes més seriosos, no, dir seriosos, no, perquè aquest també ho és. Perquè, Xavi, venies a l'estudi avui i em deies, uf, Barcelona.
Bueno, Barcelona...
Dic perquè avui hem parlat amb Daniel Cirera.
Sí, ho he escoltat.
Calla, mira.
Barcelona és una ciutat que cada cop té més gent. Sí. Té més turistes, té més gent visquent, cada cop és una metròpoli. Això, evidentment, genera moltes situacions difícils que fan que el temps, que és un recurs escàs perquè no el podem fabricar, és a dir, esdevingui doncs, un element que pot trasbalsar la vida, però, en canvi, per l'altre cantó, és una ciutat que m'agrada molt. I a la mateixa alçada que Girona, eh? Vull dir que jo de Girona estic enamorat i Barcelona n'he nascut, per tant, m'agrada molt. I això, he dit això.
Santi, què rius?
No, feia gràcia. és veritat que Barcelona és una ciutat que, ostres, que té, bueno, a vegades té problemes, però que és com que ho compensa tot, no? amb lo bonic que és i lo bé que s'hi està. És, bueno, no sé.
Va, obrim qüestions més dramàtiques. Els de les darreres tertúlies, ja ho sabeu, comencem parlant d'Israel, d'aquesta guerra d'Israel amb Hamas a la franja de Gaza. Se li obren nous fronts, com si Jordània, per exemple. Per parlar d'aquesta guerra entre Israel i Hamas, us informàvem avui que Egipte ja ha reobert aquest diumenge, a 2:15 al pas de Rafah, per permetre l'entrada d'un nou comboi d'ajuda humanitària. Mentrestant, l'exèrcit d'Israel que ha anunciat que intensificarà els bombardejos sobre la franja de Gaza en les properes hores, especialment al nord, i ha denunciat l'augment de la tensió a la frontera amb el Líban. A tot això, a diverses ciutats europees hi ha hagut aquest cap de setmana grans manifestacions a favor de la causa palestina. Xavi Torrents.
Bé, jo volia fixar-me una cosa que els mitjans de comunicació estan deixant bastant ocult, bastant invisibilitzat, i que si fóssim mitjans de comunicació semblants als de França, Alemanya, Suècia, Finlàndia, Gran Bretanya o Canadà, ho estaríem posant en portada. i aquí no només no surt en portada, ni tan sols surt a les pàgines. Com vol ser un breu petit? A veure, diverses coses que han passat, vull dir, perquè aquí, a veure, aquests dies està passant, no? Aquestes setmanes, millor dit, tothom parla d'un conflicte polític internacional com si fos un... com si haguessin fet carreres universitàries amb relacions internacionals, com si, a més, fossin experts en geopolítica, i ens oblidem d'una cosa més important, que això, no sé si seria feina del Xavier Pastor, però diguem-ne, és una qüestió més terrenal, que és el que està passant a Barcelona, el que està passant a Catalunya, o el que està passant al País Basc, o a nivell de l'estat espanyol. Per exemple, aquesta setmana ha passat una cosa que passava a principis de l'any 33 a Alemanya. És a dir, una persona que és propietària d'un hotel pel fet de ser jueu, ha tingut, diguem-ne, una sala a la seva propietat, perquè no deixa de ser propietat seva l'hotel, i s'ha fet pel fet de ser jueu. Això és el que passava l'any 33. No dic a l'any 39, ni 40, ni 92, a l'any 33. És a dir, o que passava en el call jueu a l'edat mitjana, a l'edat medieval. És a dir, el boicot a persones jueves pel fet de ser jueves passava al CAI de Girona o al CAI de Barcelona, a l'edat medieval, passava a l'època nazi i torna a passar a Barcelona. Una cosa que hagués sortit el canceller d'Alemanya, el primer ministre canadenc o el primer ministre anglès, sí, o el president de la República Francesa, això hagués passat en els seus respectius països. I aquí ha estat un breu en els mitjans de comunicació en el supòsit que hagi sortit. Un altre ha sigut, a mi no m'agrada el futbol, però trec el tema perquè sigui més assabentat, que en la partida de l'Osasuna Granada no va poder jugar un jugador pel fet de ser jueu, no va poder desplaçar-se al País Basc a fer aquest partit, i a sobre es van sentir crits de Weisman mort, Weisman mort, o sigui, cridant a l'assassinat d'aquest jugador pel fet de ser jueu.
Recordem que la setmana passada va haver un ampli dispositiu policial per rebre a València, si no erro, el Maccabi de Tel Aviv.
Uh-huh. I l'altra qüestió que també està passant desapercebuda és qualsevol mitjà de comunicació en aquests moments està traient a les persones seves, els seus connacionals que van ser assassinats el dia 7 d'octubre en aquell festival de música en els kibbutz d'Israel, i aquí, diguem-ne, quan va ser es va saber que havien assassinat una ciutadana andalusa, bueno, pues no va sortir mai en portada, gairebé no ha sortit cap protesta per això, i en aquests moments, a més, hi ha un basc encara segrestat, o almenys es creu que sigui segrestat i que no hagi estat assassinat, i no està sortint tampoc els mitjans de comunicació. Llavors, el que vull posar sobre la palestra és que això que ara estic explicant aquí a Ràdio Estel hauria de ser allò normal. De fet, és allò normal als mitjans de comunicació francesos, alemanys, anglesos, suecs, canadencs, neozelandesos, etc. Però no a Catalunya, no al País Basc, no a nivell de l'estat espanyol. I aquesta raresa, fins i tot, ha estat palesada en el Parlament Europeu. En el Parlament Europeu va haver 500... és el número rodó perquè va coincidir per exacte el número rodó. 500 vots a favor d'una resolució en la qual criticava manifestament doncs, que els assassinats comesos per l'organització terrorista Hamas, i a més pues, demanava també, vull dir, que no es cometessin ara cap, diguem-ne, que tot es fes d'acord amb el dret internacional públic i d'acord amb les relacions internacionals, però 500 vots a favor d'això, per tant, de molts països, excepte 21 diputats, casualitat, tots aquests 21 diputats eren de Catalunya, bascos o espanyols. És a dir, la raresa és el que estem patint aquí. I per què estem patint això? Doncs perquè aquí no hi ha consciència d'un tipus de racisme, concretament, que és l'antisemitisme, i no se li dona importància, no se li dona, diguem-ne, rellevància, i, és més, es considera que no existeix, cosa que és una bajanada, perquè la més gran enquesta que ha hagut a l'estat espanyol feta a adolescents entre 12 i 16 anys, va ser un macroestudi de més de gairebé 24.000 estudiants de l'ESO de fa uns anys enrere, mai més s'ha tornat a fer un estudi tan gran, i sortia que després del rebuig social cap a les persones gitanes, després del rebuig social cap a les persones arabo-musulmanes, el tercer rebuig, però per majoria absoluta, en els instituts de secundària era el rebuig cap a les persones jueves. I en aquest cas estem parlant d'un prejudici en joves adolescents. No estem parlant d'un prejudici en gent adulta o gran o que va viure la dictadura. No, no. Llavors, a mi el que em preocupa és això. És a dir, que ni se'n parli en els mitjans de comunicació, ara sí ho estem fent, però és de les excepcions la que estem fent aquí a Ràdio Estel, o, diguem-ne, ni els responsables polítics no surtin. És a dir, no, hi ha responsables de drets civils, hi ha una oficina per la no discriminació de l'Ajuntament de Barcelona, hi ha un síndic de greuges de l'Ajuntament de Barcelona, ningú ha sortit a parlar de tot això. Per tant, això que estem fent ara, això que estem parlant ara, és una excepcionalitat. Quan això és la normalitat de parlar d'això, insisteixo, a països democràtics com França, Gran Bretanya o Alemanya.
Pastor.
Molt interessant el que deia el Xavier Torrents, no? Molt interessant. A mi m'agradaria saber, passa que, clar, aquí podríem fer, hauríem de treure el llibre, el manual de teories de la comunicació, el perquè d'aquesta raresa que diu el Xavier, no? Si és un tema d'intentar, no?, el frame, no?, el marc, intentar evitar, doncs, que aquesta notícia acabi podent generar una escalada i que la gent acabi fent també el mateix, o és que al final, com diu ell, sembla que no hi ha aquesta cultura, no hi ha aquesta condició, aquesta percepció de que realment estem davant d'un racisme, d'un tema d'antisemitisme, no? Culpables, sempre busquem culpables. No hi ha manera, tu. És una cosa que nosaltres treballem, sempre que treballem amb el tema de gestió de conflicte, i que sabem que és un principi bàsic, que fa que una cosa se'n pugui parlar i una altra l'únic que fa és que escali i encara s'encabriti més, encara es posi pitjor, no? Que és aquesta, això que en diem, no? La gent no tendeix, i també això passa amb els mitjans de comunicació, aprofito per dir-ho, no? Que és molt més fàcil situar el focus sobre unes persones determinades que no sobre el problema. És a dir, sempre diem, l'important és separar les persones del problema. Al final, aquí estem parlant de qüestions que tenen a veure amb un territori molt concret, amb la política, amb un històric. Ostres, jo l'altre dia no vaig poder venir, però pensava, jo he nascut amb aquest conflicte, tu, no? Potser hi hauria un moment que ens hauríem de seure a la taula, o s'haurien de seure els màxims mandataris planetaris i dir, senyors, facin el favor de resoldre aquest problema ja. És que portem molts anys, i potser sancions per tots dos cantons. Jo no sóc partidari de sancionar ningú, sé que... Però potser de tant en quant, perquè hi hagi un sacseig, no?, sancionar aquests moviments polítics, aquests estats que estan darrere d'un continu aprofitament del conflicte polític, perquè jo ho veig. També us haig de dir, sóc molt pessimista en aquest conflicte, molt. O sigui, que no em pregunteu si mediació o no mediació, perquè no la veig per enlloc. No la veig per enlloc. Perquè no només veig que darrere del funcionament de l'estat d'Israel, dels qui manen avui, hi ha un patró a l'hora de confrontar-se davant d'aquesta situació, que no té res a veure amb l'antisemitisme, eh? Una cosa és l'estat d'Israel, una cosa són els jueus i les jueves. Per pensar que aquí ho barregem, eh? Hi ha un patró que és que cada cop que saben que es donarà una possible negociació o hauran d'anar, o se'ls demana que vagin cap a una cimera, o molt abans ells han decidit fer un pas endavant i ocupar un espai. I això és un patró que venen fent des del principi de tot, és un patró que ha funcionat. I un altre element, que és així, quan arriben a la negociació, li diuen, escolti, anem a negociar. No, però anem a negociar des d'aquest punt. No, però vostè estava 100 metres enrere. No, 100 metres endavant. Per què? Perquè l'estat d'Israel creu, legítimament, que aquell espai és seu i que el pensa conquerir, sigui com sigui. I l'altre és que els països al voltant li tenen por. És una força militar i brutal.
Però ara em deia, Sabina...
I viuen un element. Sí. I són un país que viuen en continu conflicte. És a dir, viuen bé la tensió conflictual bèl·lica. La viuen bé. És a dir, si tu em dius, tinc una guerra, truca als soldats israelians, perquè ja estan acostumats. En canvi, altres forces no. I podríem afegir... I l'última, Soc molt pessimista perquè els mateixos del voltant no volen els palestins. No volen que es moguin d'allà. No els volen. Perquè destarotaran els seus països, les seves demografies, els seus plantejaments polítics, Egipte mateix, que ve d'una situació inestable. No els volen. Per tant, disculpeu, jo començo a veure que això és un conflicte intractable. No sé si em guanyaré la vida dient això, però ara, en aquest moment, ho és. Molt intractable.
Ara em deies, soc molt pessimista, i ara escoltem el Santi, ja també, em deies, soc molt pessimista respecte a que hi hagi acords en aquest conflicte, que és un conflicte que dura anys i panys, però és veritat que també venim d'uns acords que estaven a punt de signar-se, els acords d'Abraham, i que el que va passar fa dos caps de setmana ho destrota tot.
Clar, però si no es fa res, Joan. És a dir...
Que semblava... Eren uns records històrics,
sí,
eh?
Sí, tu seus, et parles, tens papers, però durant aquest temps has de fer coses. És a dir, allò del temps ho arreglarà tot. No, el temps no arregla res. El temps l'únic que fa és que siguem més grans i més vells i més velles. S'han de fer coses. I com que no es fan des del punt de vista del que diu el Xavier, des del punt de vista dels factors culturals, des del punt de vista dels factors estructurals, tu no pots tenir una població tancada que no s'impliqui, no s'assimili, que no treballi junta colze a colze. I després... te n'adones que les relacions entre un territori i l'altre, entre la gent d'un territori i l'altre, és d'una tensió absoluta, el més normal és que passi el que ens ha passat. No, no que la gent s'estimi, s'abraci i digui viurem junts tota la vida. Tot el contrari.
Xandi.
He comentat un tema que per mi... Bueno, m'havia posat una miqueta el focus en aquest tema, no? Que és el tema de l'ajut humanitari. Ara, finalment, han entrat 14. Camions, estan previstos 17 i han entrat 14, però han entrat amb aliments, diguem que no han portat combustible per la franja de Gaza, el que bàsicament això té una correlació directa amb el fet que no poden fer servir, no tenen electricitat, tallat el subministre per d'Israel, no poden fer servir generadors, tampoc allà, perquè no tenen aquest combustible. Per tant, jo crec que la situació humanitària és molt greu, i és molt i molt i molt i molt greu, i crec que s'hauria de permetre tota l'entrada d'ajuda possible i també facilitar combustible, perquè estem en unes situacions que no... difícilment suportables per la vida.
Jo fa dies que ho dic, Santi, no sé si ho veus tu des del mateix punt de vista. Critico molt la futbolització d'un conflicte com aquest.
Però
molt.
Una mica
sobretot a través de la xarxa, és evident.
Vinga, li comentava el Xavi, no? Buscar un culpable, no? Permanentment s'ha d'estar buscant un culpable i més enllà d'això i de les raons d'un bando o l'altre, a mi el que més em preocupa bàsicament és la situació humanitària. A mi em preocupa principalment la situació de la gent allà i sobretot les ferides que acabarà creant aquest conflicte, perquè d'aquí uns anys, bueno, hi ha una població menor d'edat molt gran allà i és una gent que estarà creixent en l'odi, creixent en la violència. Per tant, sí. És molt preocupant a llarg termini, bàsicament.
Xavi, Torrents.
Bueno, jo vull ara parlar del que acaba de passar aquí. Jo, de fet, quan he exposat el tema, no he parlat ni de geopolítica ni de política internacional. És a dir, no he parlat d'un problema exterior. El que estava dient és com ens atrevim a parlar d'un problema exterior si no parlem primer d'un problema interior, el que està passant a Catalunya, no en el pròxim rei, no en el que està passant a Catalunya. A part dels tres exemples que he posat, en poso dos més. Va haver aquest cap de setmana una manifestació, en diuen pro-Palestina, però jo crec que és més objectiva dir-li anti-israeliana. Entre altres coses, sortia el mapa diguem-ne, un mapa en el qual no es reconeixia el dret a l'existència de l'estat d'Israel, és a dir, que es considerava que Palestina era tot, tant els territoris de Palestina com els territoris d'Israel. Això estaria prohibit en altres països del món. Aquí no. I, a més, es deia del riu al mar. És a dir, que, més explícit, es deia que no es reconeixia el dret a l'existència de l'estat d'Israel. Però jo parlava d'un problema interior. És a dir, com volem arreglar un tema exterior si abans no parlem d'aquest problema interior? És a dir, aquí, ara, en aquests moments, la gent, per exemple, de la comunitat jove té por anar a la sinagoga. Aquí, no? Com volem arreglar un problema del Pròxim Orient si no estem arreglant el problema d'aquí? És més, els Mossos d'Esquadra estan fent una vigilància encara molt més forta de la que feien abans. I, a més, quan aquí els representants polítics de les institucions catalanes o de l'Ajuntament de Barcelona o del govern espanyol no parlen d'aquest problema interior. I ens insisteixo, com es pot intentar resoldre un conflicte de política exterior, de política internacional, geopolítica, si som incapaços de resoldre un tema de drets humans d'aquí, un tema de prejudici d'antisemitisme d'aquí, i del mateix que quan hi ha un atemptat, per exemple, terrorista jihadista, ja dic, compte, ara hi haurà un problema d'islamofòbia, perquè s'acusarà els musulmans de ser terroristes jihadistes. Però és que en aquests moments s'acusa els jueus, els que viuen aquí, d'un problema que és de política internacional. Llavors, jo he intentat fer una cosa normal que passaríem una ràdio de Berlín, una ràdio de París, una ràdio de Londres, una ràdio de Toronto, i s'ha reconduït un altre cop cap a un tema de política internacional. Llavors, això és el que és estrany. Que és això que va passar per la Unió Europea. O sigui, 500 eurodiputats votant a favor d'una resolució consensuada, que no era la que li agradaria a tothom, però la més consensuada, i només 21 diputats, que tots eren catalans, bascos i espanyols, solets, dient una cosa que només està passant a l'estat espanyol. O sigui, el mirar aquest conflicte de política internacional com es veu aquí és poc habitual. És a dir, no és habitual a Europa Occidental. El com es treballa aquí no és habitual. Però, en canvi, tothom acaba, diguem-ne, volent ficar la cullerada per resoldre aquest problema de política internacional. Cosa que seria, de fet, és més fàcil. O sigui, jo ara posaré sobre la taula el com es solucionarà, sigui ara o d'aquí 100 anys, aquest conflicte. Bueno, primer, sent pro-palestí i pro-israelí a la vegada. Primer, parlant a favor del poble àrab, de la comunitat musulmana i del poble palestí, alhora que es parla a favor del poble jueu i del poble israelià. Després, dient que es volen dos estats, l'estat d'Israel i l'estat de Palestina. Després dient que es vol que entre aquests dos estats passi el que va passar després de la Segona Guerra Mundial entre França i Alemanya. És a dir, que després de segles de batusses, guerres i conflictes bèl·lics intentin construir una cosa que és relacions econòmico-socials humanes que després van portar Europa a la Unió Europea i que ja podrien portar una cosa semblant. Després és dient que qualsevol bri d'islamofòbia o de judeofòbia es, diguem-ne, es denunciarà públicament. I després d'aquest paradigma de com resoldre-ho, diguem-ne, a nivell més conceptual, teòric i d'enfocament de com crear el diàleg, que és dient aquestes coses per endavant, dient no al terrorisme palestí i dir no a l'ocupació israeliana. És a dir, dir no a lo que cadascuna de les parts fa més malament. Per part de dins d'Israel, una part doncs, estan a favor de l'ocupació israeliana, i per part de Palestina, dins, hi ha una part que està a favor del terrorisme palestí. I ens dient que això, que és el negatiu, malament. I després el conflicte polític internacional està clar. És a dir, l'estat d'Israel tindrà el territori actual amb més o menys entre un 0 i un 3% menys, i els actuals territoris de Cisjordània i Gaza tindran més o menys el mateix territori que ara, però més o menys un 0 i un 3% menys. A més, ja s'ha pensat, hi haurà com una autopista, diguem-ne, per dalt, diguem-ne, que unirà Gaza i Cisjordània. A més, també s'ha pensat, hi haurà fronteres, diguem-ne, controlades, potser, doncs, per la mateixa ONU o inclús per països àrabs si han arribat a aquests acords, arregen aquests acords d'Abraham que restablissin les relacions entre Israel i els països àrabs. És a dir, tot això ja se sap. Però insisteixo, sabent això, el que faríem bé és primer arreglar casa nostra abans de voler arreglar casa dels altres. És a dir, com volem arreglar casa nostra si aquí hores d'ara, la vida, i dic la vida, perquè ja hi ha hagut assassinats a França, hi ha hagut assassinats, per exemple, es va assassinar als Estats Units, que aquí no ha sortit tampoc en els mitjans de comunicació, la presidenta d'una comunitat jueva d'Estats Units ha estat assassinada arran d'aquest conflicte. Llavors, com volem arreglar el conflicte per la Unió Europea si aquí no estem disminuint la islamofòbia o l'antisemitisme, en aquest cas judeofòbia, que tenim a casa nostra? I ningú, és que ningú ha sortit a parlar en els mitjans de comunicació, gairebé ningú, diré gairebé ningú, però en el cas dels polítics, ningú polític ha sortit a la llum pública dient que està havent això, un partit de l'Associació de Granada en què un jugador no ha pogut jugar per antisemitisme, que un hotel del Raval de Barcelona ha estat, diguem-ne, atacat verbalment, com a mínim, i inclús en la seva propietat, pel fet de que el seu propietari és jueu, i que ha hagut, sobre els dos, basc i andalusa, diguem-ne, la noia andalusa assassinada i el noi basc, no se n'està parlant quan qualsevol mitjà de comunicació de qualsevol país s'ho prendria com una cosa seva i molt important. D'això n'hem de parlar. Si no sabem parlar d'això, crec que no té gaire sentit de parlar d'un conflicte al Pròxim Orient, perquè no podem resoldre una cosa de política exterior si no sabem resoldre una cosa de política interior.
Obro la paraula als altres tertulians que ens acompanyen abans, però, Xavier, com a expert en radicalitzacions, crec que hi ha un paradigma important a casa nostra, que ara deies, aquest conflicte a casa nostra fa pujar, té aquests pics de judiofòbia, i alhora s'estan produint aquests atacs a França, per exemple, que ens deies. Aquest cap de setmana hi havia l'avís bomba fals a la discoteca Res Mates de Barcelona, no és el primer que rep a l'estat espanyol, i això també pot fer pujar el pic d'islamofòbia. I, per tant, estem en un conflicte on es comencen a odiar les dues parts racials implicades.
Val, excepte allò de racials, que jo no utilitzaria aquest concepte perquè no hi ha una raça ni àrab ni una raça jueva. Tot correcte, sí, t'hem entès, Joan. A veure, Mira, la islamofòbia, per exemple, puja quan hi ha un atemptat terrorista jihadista, i on això se n'aprofita, diguem-ne, sectors, en aquest cas, de l'extrema dreta, sobretot, però tens altres, inclús altres persones amb altres ideologies, que diuen, ah, la culpa d'aquests atemptats terroristes jihadistes la tenen tots els musulmans, cosa que és rotundament falsa. És a dir, una cosa és l'islamisme radical i el terrorisme jihadista, i l'altra són les comunitats musulmanes i l'islam, diguem-ne, com a una de les religions, diguem-ne, monoteistes. Però el que fa augmentar l'antisemitisme i la judofòbia és el quan es parla de conflicte palestino-israelià. En aquest cas, o sigui, són les dues formes com augmenta més un o l'altre. Quan es parla de conflicte palestino-israelià, en el cas d'Espanya, no augmenta la islamofòbia, el que augmenta és la judofòbia. I augmenta la judofòbia de forma, diguem-ne, estratosfèrica i llavors, bueno, inclús amb risc de vida, i esperem que no passi el que ha passat a França o als Estats Units, que inclús ha hagut assassinats. Però augmenta aquesta judofòbia. Llavors, diguem-ne que no van en el mateix ritme. És a dir, jo podria posar el cas, i no diré el nom, de fet és un periodista, amic meu, no viu a Barcelona, diguem-ne, que té islamofòbia, excepte quan apareix el conflicte palestino-israelià, que llavors la judofòbia fa, diguem-ne, que el superi, llavors, és a dir, parla malament de tots els musulmans excepte dels palestins. Per què? Perquè té un prejudici encara més fort, que és l'antisemitisme o judofòbia. Llavors, van en paral·lel, diguem-ne. Però, bueno, són el segon i el tercer prejudici més forts. I llavors, bueno, la qüestió és quan es parlarà d'antisemitisme. Perquè recordo que hi ha un article a l'Estatut de Catalunya que diu que els poders públics han d'erradicar, i diu textualment, el racisme, l'antisemitisme i la xenofòbia. I aquesta és la paraula oblidada. És a dir, de fet, les polítiques públiques de la Generalitat de Catalunya i de l'Ajuntament de Barcelona, per posar dues institucions, mai han treballat l'antisemitisme com a prejudici. Mai. Absolutament mai. I, per tant, aquí ja rau el principal problema. Com volem que baixi... És a dir, hi ha prejudicis que són històrics. Per exemple, el masclisme. El masclisme és històric, de fa segles, mil·lennis, millor dit. Un altre és el racisme contra les persones negres. Un altre, des del segle XV, a casa nostra, el racisme contra les persones gitanes. Un altre, també, des de l'edat medieval, el racisme de la islamofòbia. Però no ens oblidem, l'altre és l'antisemitisme. Llavors, a les enquestes surt a Europa que un dels països amb més prejudici d'antisemitisme és Espanya. Llavors, això no ho estem arreglant precisament perquè no en parlem. Per això jo he volgut avui parlar-ne, perquè almenys Ràdio Estels, encara que sigui un oasi, diguem-ne, de parlar-ne d'aquest tema, i insisteixo, arreglem primer casa nostra abans de voler arreglar el que passa fora.
Xavier Pastor, Sandy Sánchez.
Jo crec, m'he sentit cridat perquè diu el Xavi Torrents. Jo crec que hem començat dient culpables. És a dir, d'on igual sigui, si sigui fora o a dintre, em sap greu, culpables. La gent busca culpables. Aleshores, una cosa que passa fora s'acaba traslladant a dintre. I la gent acaba buscant culpables i s'acaba reaccionant, que és un altre dels principis bàsics, no? La gent hauríem d'intentar evitar reaccionar. El que hauríem de fer és respondre. I així també ho podríem portar a aplicar el que va passar, el que va ser teòricament el punt d'inici, el punt d'ignició d'on estem, no? Quan et maten gent, potser la resposta és una altra i l'acció era una altra, però és igual, deixem-ho aquí. Jo crec que d'aquest fantàstic pla que ens ha proposat el Xavier Torrents per acabar amb el tema del problema a casa, faltaria només una coseta, que és que trobo a faltar, i jo ho hagués proposat, una trobada entre les comunitats. De seguida. Igual que es va fer també amb l'atac terrorista de Barcelona a Rambles. Una trobada amb les comunitats.
Això volem fer aquí?
Sí. Bueno, doncs és això el que s'ha de fer. I si la gent volem evitar d'entrada que la gent pensi que aquí també estem en conflicte, que sembla que no ho estem...
Puc fer només un apunt, Xavier? Sí. Crec que les dues úniques taules rodones on això s'ha fet, les vaig fer fa molts anys enrere, jo mateix, portant una noia jueva israeliana i una noia arabo-palestina. Una va ser a Igualada i l'altra va ser a Reus, i tothom aplaudint, tot i que havien dit coses diferents. I ahir ho va fer Salvados a la Sexta, diguem-ne, amb el Gonzo, i diguem-ne, crec, jo sóc els tres únics casos que conec. Fantàstic. Dos a la Sexta, diguem-ne, i la quart serà el que farà ara
el, serà aquí, sí,
el Joan aquí a Ràdio Estels. Però quatre, com pot ser que només quatre actes en l'últim quart de segle, perquè puc dir que és l'últim quart de segle. Jo, només
això,
quatre.
No t'ho puc respondre, això, no? Però, escolta, et felicito, si és així, perquè entenc que una imatge va més que mil paraules i veure gent de diferents col·lectius trobant-se, parlant objectivament, honestament, no només del problema, sinó també de cap a la solució, és fantàstic. És això el que necessitem, aquesta imatge, aquesta foto, que ajuda potser, i ara dic jo, que gran part d'aquestes coses que estiguin passant no les estiguin fent ni palestins a Barcelona ni jueus a Barcelona. Ho està fent gent que aprofita, no?, que té una polarització política ideològica i aprofita qualsevol excusa per apretar i tensionar. I això també ho hem de saber. Per tant, penso que potser el president de la Generalitat podria fer aquesta trobada, la presidenta del Parlament podria fer aquesta trobada. Jo entenc que el que tu estàs demanant és una dimensió pública, no? Que el màxim de gent pugui veure això, que pugui... I l'altra cosa que jo demanaria és sempre responsabilitat davant d'aquestes situacions, responsabilitat política. I ara, perquè, clar, apretar amb una negociació política, que sap que estàs en una posició de feblesa, demanar-li a algú que saps que vol ser el president del govern, que si vol el seu suport ha de dir que existeix l'estat de Palestina, home, això és una apretada, és una rebregada, no? Bueno, que segurament algú deu pensar que és legítima, però la pregunta és idònia? És en aquest moment? És en aquest moment que vols demanar? No? Avui sent que... El Cirera, que deia que fins i tot Junts podia demanar l'alcaldia de Barcelona. Uh-huh. Bueno, la pregunta és idoni? És en aquest moment? Bueno, no ho sé.
Sandy.
No, té el debat d'investidura, que ja està bé. No,
jo... Ui, encara queda molt, eh?
No hem vist res encara. Però estem a temps, no? És el 27 de novembre, encara hi ha marge perquè hi hagi un acord o no. Per tant, ja veurem, no?
Parlarem després, eh?
Sí? Ah, perfecte. No, la setmana passada va saltar una notícia que crec va sortir a tots els mitjans de comunicació, que crec que també ens hauria de preocupar com a societat, que va ser la desarticulació d'aquest grup Combat 18, el grup Opuscle neonazi, que tenia plans, diguem, ferms per cometre i capacitat operativa per cometre atacs contra minories, en aquest cas, i crec que ens hauríem de plantejar què és el que està passant, no? I, bueno, com a mínim posar aquesta sobre la taula, que sí que hi havia una amenaça concreta en aquest cas i és, bueno, molt perillosa.
Em parlaves abans que t'interessava molt parlar d'ajuda humanitària, Santi. Deixa'm posar sobre la taula, ho traiem també amb el senyor Cirera, que l'Ajuntament de Barcelona, d'una banda, donarà aquests 300.000 euros d'ajuda humanitària a la Franja de Gaza, amb la voluntat de respondre de forma ràpida l'emergència humanitària que viu a la zona, i tot plegat ho fa després de tornar a vehicular aquest agermanament Barcelona-Tel Aviv, del qual s'havia allunyat el govern Colau. Per tant, una de cal i una arena, que en diuen, no?
Podria ser, ho has resumit bé, diria, no? Una miqueta per una banda i per l'altra. Bueno, són equilibris polítics i són, bueno, coses que crec que s'han de fer, bueno, com política hauria de fer més que res per tenir una mica controlada el que és l'opinió pública, però bueno, tampoc és... No sorprèn. El govern també ha donat diners. La setmana passada el Consell Executiu va aprovar una donació d'ajuda humanitària a Gaza. Sí, sí.
Torrents.
Bueno, pues, no sé, jo sempre tinc l'esperança...
Ara et sentit treia Combat 18 i em vam parlar amb tu la setmana passada.
Sí, a veure... jo, a totes maneres, de fet, el que em preocupa més, o, per exemple, el Xavi Pastor, a mi sempre acaba sent possiblement els conflictes amb la població, podríem dir, el ciutadà de peu, la gent corrent... Els extremismes sempre és més complicat, no? Combat 1 i 8, jo ho dic així, perquè, de fet, ells no han escrit un 18, no significa res el 18, 1 i 8 perquè 1 és la lletra A, la primera lletra de l'abecedari, la és la d'Adolf, i la vuitena lletra de l'abecedari és la H, l'H de Hitler, i per això tenien aquest 1 i aquest 8 en el seu nom, no? I combat, doncs, és un eufemisme que ells utilitzen per emprendre, fomentar la violència. De fet, no, si fiquéssim violència Adolf Hitler, pues seria més fàcil, doncs, dissoldre'ls legalment com a organització. En aquest cas, és un grup d'extrema dreta tradicional, neonazi, neofeixista, que volia atacar principalment doncs, a sinagogues i mesquites. Per tant, en aquest cas, fixeu-vos, islamofòbia i antisemitisme o judeofòbia juntes, perquè l'extrema dreta diguem-ne, tradicional doncs, combina la islamofòbia i la judeofòbia, i a més doncs, també té els altres prejudicis típics, no? La misogínia, la legitifòbia. Però ja que estàvem parlant per relacionar-ho amb el tema anterior, fixem-nos que generalment la islamofòbia parteix de tant de l'extrema dreta tradicional, com podria ser Combat 18, com de la nova dreta radical, com podria ser Vox, és a dir, en aquest cas tota l'extrema dreta en general té islamofòbia, però en canvi l'altre prejudici, l'antisemitisme o judeofòbia, el trobem no en un extremisme, sinó en tres extremismes. El trobem a l'extrema dreta de Vox, però també el trobem a l'extrema esquerra de la CUP, perquè la CUP, quan no reconeix el dret a existir, diguem-ne, de l'estat d'Israel, o no reconeix el dret a l'autodeterminació del poble jueu a Israel, doncs està caient en aquest prejudici, i l'antisemitisme el té també l'islamisme radical. Per això és tan preocupant aquest prejudici, encara que afecti menys persones. I si hi ha 50.000 persones jueves a l'estat espanyol, un pot dir, bueno, són poques persones en comparació als centenars de milers de persones musulmanes o als 800.000 gitanos que hi ha a Espanya. Però no és una qüestió de números, és una qüestió de dignitat humana. I el problema, en aquest cas de l'antisemitisme o judofòbia, és que tots els tres extremismes coincideixen amb ell. És a dir, en les manifestacions d'aquests dies podem trobar juntes, no braçats de la mà, si es reconeixen entre elles, però sota els mateixos eslògans podem trobar una persona d'extrema esquerra, d'extrema dreta i islamista radical. Els tres. Això no passa amb els altres prejudicis. Per exemple, el masclisme o misogínia està a l'extrema dreta i a l'islamisme radical, però no està a l'esquerra radical, diguem-ne. No vol dir que no hi hagi persones masclistes a l'esquerra radical, però vull dir que no com a organitzacions no tenen aquest prejudici. I la islamofòbia no està a l'esquerra radical. El trobem a l'extrema dreta només, diguem-ne. Llavors, em preocupen els prejudicis en els extrems, perquè aquests són els que poden dur a la violència i això és una qüestió ja més judicial, operativa de la policia. Però com jo no soc policia, em preocupa, diguem-ne, des del punt de vista de les polítiques educatives, de comunicació o polítiques, diguem-ne, culturals. I en això no estem fent res. O sigui, alguna cosa es fa amb el tema de islamofòbia, per exemple, a l'Ajuntament de Barcelona, però poca cosa. Es fa poc en tema islamofòbia i es fa absolutament res, gens ni mica, amb el tema de l'antisemitisme. Llavors, bueno, aquí hauríem d'estirar de les orelles els polítics i que, torno a dir, més que preocupar-se a l'Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya o altres institucions, més que preocupar-se per la política exterior, que està bé que en tinguin i que la facin i que intentin fer una política exterior d'ajuda humanitària i de denúncia dels actes terroristes, però primer s'haurien de preocupar de la política interior. És a dir, com, insisteixo, volem arreglar a l'exterior si els prejudicis de la islamofòbia i la judofòbia a casa nostra estan pujant i pujant molt.
Pràcticament un quart i arribem a les 11 del matí. Fem una cosa, anem a publicitat i de seguida parlem del metro de Barcelona, de la notícia que avui està explicant-vos i us avança Ràdio Estel, i de la investidura. Ai, la investidura.
Ràdio Estel. No és el mateix ser els integrants del millor grup de la història que ser el millor grup de la història. Per això, el grup català en Occident serem Occident, perquè per continuar assegurant-ho tot, tot i tot, ens havíem d'ajuntar tots, tots i tots. Entra a seremoccident.cat.
Tot el que necessites i més, molt més, a l'app de Ràdio Estel. Busca-la com a Ràdio Estel Oficial i accedeix als teus programes, als teus podcasts, la ràdio en directe i el canal online Ànima Estel. És l'app de Ràdio Estel. És la teva app.
Et notes cansada? Prova Ferrovine Max. Per mi és el millor suplement de ferro. A casa en prenem tots i es tolera molt bé. Són vials per beure i amb gust a cirera. Recorda, Ferrovine Max de Laboratorios Marnis. Demana-la a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ànima Estel, el canal online amb la litúrgia de cada dia al teu servei. Troba la radioestel.cat i a l'app de Ràdio Estel Oficial. Podràs seguir la litúrgia i l'eucaristia de cada dia, programes de contingut religiós i la música espiritual ideal per acompanyar-te sempre que vulguis. Ànima Estel, el canal religiós exclusivament online a radioestel.cat i l'app de Ràdio Estel Oficial. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Tres quarts d'onze del matí, seguim fent temps de tertúlia, seguim fent el primer cafè amb Xavier Torrents, Xavier Pastor i Santi Sánchez. Ho deia abans que avui us ho està avançant, Radio Estel creix en els robatoris del metro de Barcelona, els furts en aquesta xarxa de transport han augmentat prop del 50% en el que portem d'any, segons dades que han facilitat els Mossos d'Esquadra aquesta emissora. Des de gener fins al 30 de setembre hi ha hagut ja 10.092 furts. Els robatoris amb violència i intimidació també han pujat al suburbà un 14% en aquest mateix període. Xavi Pastor.
Sí, sí, és així. Precisament ara parlàvem fora de micròfon que hi ha estudis que relacionen de forma molt robusta el fet de que l'arribada de turisme, o dit de manera, hi ha un increment de... Si no, al final semblarà que estic culpabilitzant els turistes, no? No, hi ha un increment de robatoris perquè hi ha un increment de població a la ciutat, però no una població habitual, sinó una població temporal, una població que té a veure amb el turisme, sí, sí. Amb el turisme, no? I amb la debilitat que significa arribar a una ciutat que desconeixes i que t'has de passejar, i per tant que doncs, estàs una miqueta menys concentrat amb tu mateix, amb les teves pertinences, i això s'ha aprofitat, evidentment, per doncs, carteristes. Mira, jo us explico un cas concret, no?, del que està passant a Barcelona, i és que el metro de Marina... Ja no, i sobretot ataquen a... Bueno, o sigui, les víctimes són, o les persones que acaben sent robades són turistes. Quan tanquen els locals cap a la matinada, doncs hi ha un conjunt de persones doncs que estan esperant a aquests turistes a la dintre o a la porta del metro dintre de l'andana, i el primer que pregunten és si ets d'aquí, és a dir, ho te diuen en anglès, where you come from, i ja te diu, si respon en anglès, pam, ja ets víctima, ja ets, segurament acabaràs sent d'allò, i si respons amb, diguéssim, amb llenguatge natiu, perquè ens entenguem, perquè ningú et molesti en català o en castellà, doncs ja aquest perfil no es acaba d'agradar, sempre quan no estiguis molt tocat i per tant siguis una peça fàcil de caçar, des del punt de vista de com si fos un safari. Ho dic perquè això està passant cada cap de setmana. Això està passant cada cap de setmana, i jo també t'haig de dir que crec que només amb cossos de seguretat privats no ho arreglarem, i que aquesta solució d'entrada passa perquè hi hagi més policia. I evidentment, doncs, perquè hi hagi més control d'aquells espais on sabem que això passa. És a dir, no estem parlant d'una cosa que és com nova o que no sabem on passa i on deixa de passar i qui ho fa i qui ho deixa de fer, sinó sabem perfectament, i per tant el que hem d'aplicar són més recursos si volem tenir aquesta ciutat tan bonica que dèiem fa un moment, que a mi m'agrada tant, però de vegades es fa tan difícil de viure com és amb el tema de robatoris.
La cosa és, Xavi, jo recordo fa un cert temps que no paraven a parlar amb la megafonia del metro o dels autobusos, avisar que hi ha carteristes, sí. Compte que hi ha un carterista, vigili les seves pertenències. Això fa alguna cosa?
Sí, jo crec que la gent fa que estigui amatent, no?, que estigui pendent. Evidentment, malment la teva imatge com a ciutat, les coses com sigui. Jo entenc que per què no es posen més policies, perquè la sensació, al final, si la percepció pot ser al revés. En lloc de més seguretat, més inseguretat. Tanta policia, no?, quan hem vist gent pel carrer, policies amb ametralladores, la sensació que tinc jo és, passa ràpid, Xavier, que aquí està passant alguna cosa, a veure si em pelaran, no? Per això, afegeixo una cosa, que és, i ara vaig a fer una mica de falca publicitària del tema de la mediació, que és, també he viscut aquests episodis de robatoris o d'intent de robatori al carrer, i el fet de que tinguem mediadors al carrer precisament amb l'oci nocturn, ha fet que aquest tipus de persones que cometen aquests delictes marxin. És a dir, té un efecte dissuasori. Que algú podria dir, però què li faràs? Que l'atraparàs i... No, nosaltres no utilitzem la violència. Violència, fora. Només el fet de dir-li, escolta, t'estic veient.
avises a l'usuari, compte, t'estic veient. No, no, jo no estic fent res, jefe, t'estic veient. Només això, no et faré cap foto ni res, però t'estic veient. Bueno, 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 i al final, si et quedes allà, se'n van. És a dir, té un efecte disusori, però t'hi has de quedar. Per tant, jo crec que aquí podem ampliar, diguéssim, l'amalgama de recursos, i un recurs que t'acabo de dir potser reduiria també aquesta percepció d'inseguretat de veure un policia. No estic dient que fem la feina del policia, però sí que s'ha de fer alguna cosa.
Sí,
perquè jo... l'increment jo crec que no serà cap avall. Si sí, fins i tot l'Ajuntament, no? La dada que et dona, te la dona aquí, te dona Mossos d'Esquadra.
És que això passa, diguem-ne, per, com bé has dit tu, i ara vull complementar-ho amb una altra informació. A veure, quan augmenta el nombre de turistes, perquè els efectes negatius de la Covid doncs, van desapareixent a poc, i per tant torna a haver un nombre de turistes a Barcelona cada cop més semblant al que havia abans i al creixement que havia abans, l'augment de turistes fa que hi hagi una major atracció de la de delinqüència. Això passa aquí, a Nova York i a París. O sigui, no és una qüestió específica de Barcelona, és una qüestió de qualsevol ciutat del món que tingui, diguem-ne, un gran número de turistes. Per què s'adrecen aquests tipus de delinqüents als turistes? Primer, perquè un turista que ve un cap de setmana no es dedicarà unes hores a anar a la comissaria a denunciar-ho. És a dir, no perdrà el temps en fer això. Els delinqüents ho saben. I la segona qüestió és que quan un fa turisme, no sé que sigui un turisme, diguem-ne, barat, per entendre'ns, en el sentit de que no tinguin diners, per això ho fan també els joves, i de fet aquests delinqüents no s'adrecen tant a nois de 20 anys que venen al cap de setmana a Barcelona, sinó a persones amb més diners. I això, saben que tindran més diners o tindran targetes bancàries, diguem-ne, a la seva butxaca. Per tant, això passa aquí, a París i a Nova York. És a dir, si nosaltres anem a París o Nova York i fem cara d'estrangers, tenim més probabilitats que ens robin a nosaltres que no un parisenc o un novaiorquès. Això és aquesta raó. També hem de dir un cantó positiu, diguem-ne, d'aquesta notícia. Una, que l'hem esmentat potser de forma implícita, però ara la farem explícita, és està augmentant el número de turistes a casa nostra. Per tant, això vol dir que un sector del qual viuen moltes famílies i que, si no arribarien a final de mes, ara poden viure perquè ja... És a dir, la nostra economia, mentre es fonamenti una bona part en el turisme, doncs moltes famílies viuen d'això. És a dir, pensem en les persones que són cambrers o cambreres, pensem en les persones doncs, que estan en els hotels, pensem en les persones... Bueno, X persones. I després una altra cosa, que parlem del metro. Això vol dir que tenim una bona xarxa de transport públic, perquè volia donar també una nota positiva d'aquesta notícia, perquè si no sempre parlem de coses lletges i negatives, doncs perquè vol dir que els turistes no agafen el taxi o no l'agafen tant, potser...
Diuen també... que no n'hi ha prous, també.
Sí. Però vull dir que el transport públic, en aquest cas en el metro, deu ser bo, perquè si no agafarien el metro. Per tant, a veure, tot i que és molt negatiu, perquè la inseguretat sempre és un problema i no hem de negar ni fer minvar la importància de la inseguretat, també hem de dir que en temes de transport públic i en temes de turisme alguna cosa devem fer bé perquè doncs, justament hi ha aquesta xarxa de delinqüents que malauradament, ens està afectant a Barcelona, a París, a Londres o a Nova York.
De seguida escoltem el Santi, abans però en declaracions aquesta mateixa emissora, ho dèiem, el responsable de l'àrea regional del transport urbà, l'inspector Eduard Muñoz, ha detallat que sobretot són carteristes i lladres de mòbils, si parlem del suburbà de Barcelona, el cap de l'àrea que s'encarrega de la seguretat de tot el transport urbà a l'àrea metropolitana, creu que les dades no són positives i ho relaciona amb l'increment d'usuaris.
Les dades comparades amb l'àmbit patrimonial i en el furt especialment, que és el tipus delictiu estrella del transport públic, el descuit, no són bones si ens comparem amb l'any passat. Però és que no són bones perquè també proporcionalment a nivell d'usuaris del transport també han augmentat moltíssim. Llavors, doncs, no podríem dir que són bones, potser especialment en el metro. En el bus sí són bones i jo diria que són pràcticament iguals que l'any anterior, però en aquest any, en el que seria el metro, no són tan bones.
El mateix inspector Muñoz ha explicat que en el cas del metro especialment hi ha grups especialitzats que venen a Barcelona a delinquir per temporades, persones que la policia coneix molt bé.
És un perfil, el tipus delictiu i el modus operandi d'aquests grups que treballen al descuit i al furt és, diguéssim, que és molt específic i que té que veure normalment aquests grups amb grups de la mateixa nacionalitat i moltes vegades els coneixem i moltes vegades ens coneixen i ho treballem, però és una forma de que ells actuen i és la seva manera de viure.
Ara sí, Santi, va.
No, bàsicament jo crec que és bastant, bueno, és relativament fàcil, ha sigut molt clar l'inspector en aquest cas. Jo crec que van al metro bàsicament perquè és on es concentra més gent, és molt més senzill, i jo crec recordar que la línia 9 del metro, la que va a l'aeroport, sí que emet uns avisos, diguem, per recordar que hi ha carteristes, i són bastant, jo crec que ho fan perquè és com més el que va a l'aeroport, diguem que és molt més fàcil arribar al missatge, no? Si estem parlant de turistes. I especifiquen que els robatoris es donen a les portes del principi i del final del tren i sobretot just abans que tanquin, perquè així tenen bueno, materialment és molt complicat que tu recuperis el mòbil si te l'han tret i ja ha sortit, no? Jo crec que l'increment ve pràcticament per això, sí, ve fonamentalment per això, perquè hi ha molts més turistes. De fet, s'han fet virals uns quants vídeos de turistes amb el mòbil a la mà i la cartera en plana. Així has de posar-te el mòbil perquè no te'l robin a Barcelona. I, bueno, diguem que és Vox Populi ja també, no? A l'estranger, que si vens a Barcelona, pues, compta amb les carteres i els mòbils, però bueno, jo crec que també és una conseqüència directa del turisme. Vull dir, vivim en una ciutat que cada vegada s'assembla més a ciutats com comentàvem París o comentàvem Amsterdam o Viena, en el sentit de dir, bueno, que són grans atractius turístics, per tant, bueno, és el que té, no? És una mica el que hi ha.
La sensació, per això, d'abandonament, quan estàs dintre del metro, més enllà que et puguin robar o no et puguin robar, jo l'he viscut, eh? A mi m'han tret una navalla al metro. Per només dir-li a algú que no pot passar i que té que comprar un bitllet de metro. Perquè abans hi havia una persona ja amb una guixeta que et venia coses, no? Et venia etiquets i...
Desaparegut,
ara no hi ha ningú. I després quan apareix, us ho dic de debò, i quan apareix una persona de seguretat i li dius, m'ha passat això... Com era? I li dius, bueno, és difícil quan et una valla recordar com era, però bueno, com era? Escolta, el tens aquí baix, no? I dic, escolta, tens una càmera, no funciona.
Això t'han contestat, a tu?
No funciona. Que és molt bonic, que ens assemblem molt a París i Nova York, però no funciona. Així, no? Per tant, jo dic, fins i tot et diré més, si la persona és prou llesta i esteu parlant de gent que és professional portant una gorra. La càmera ja no funciona. Encara que funcioni, no funciona. Aleshores, vull dir, és que ha d'haver-hi presència d'algú. I jo dic, potser dintre del vagó, com ara deia el Santi, amb aquests vídeos que es veu, que es veu també, hi ha gent que grava, ha d'haver-hi algú que estigui per allà donant aquesta... Encara que només hi sigui.
Dit això, jo sempre m'ho pregunto, eh? La seguretat, però, depèn de molts més factors que la presència policial, no?
Evidentment.
O que la seguretat.
Evidentment. Ja, ho hem comentat, jo crec que els membres d'entrada depèn de la gent, de la responsabilitat de la gent. Ara hi parlàvem de les ciutats i parlant de que la gent i de com lligar el mòbil i depèn de la gent que no vagi despistada i que sigui conscient que està en un lloc que sí, que és molt bonic i tal, però que poden passar coses. Per exemple, deixar maletes a dintre de cotxes, no? Se n'ha parlat molt dels pàrquings, de responsabilitat, però també al carrer. Està una mica a la guai. Hi ha consells que s'ha de seguir. I després que la policia sap perfectament o coneix on es dona i quan es dona. Per tant, aquí hi ha que posar-hi recursos. Que no n'hi han, doncs parlem-ne. Que potser no n'hi han, eh? Se parla molt dels policies, de que si en falten, si en sobren, si tenen assumptes personals, si no en tenen, si la plantilla a Barcelona està un 20%, si de nit, no sé què, si quan arriba vacances tothom s'agafa vacances. No ho sé, parlem-ne, no ho sé.
Bueno, enguany hi haurà dues noves promocions de Mossos d'Esquadra, enguany. O sigui que enguany s'estan posant una mica les piles de tenir, justament perquè en falten, més agents policials, en aquest cas de la Policia de Catalunya, dues promocions, diguem-ne, no és l'habitual, és una i de tant en tant, en aquest cas són dues promocions, i el mateix de la Guàrdia Urbana, per exemple, de Barcelona, també hi ha hagut noves promocions.
Per si no erro, aquesta setmana en parlarem de tot plegat amb Albert Batlle.
Perfecte, és un magnífic polític i, a més, ell amb aquest tema s'hi posa i creu. I després que els policies caminin pel carrer, que no vagin en cotxe, que amb el cotxe no es pot veure gaire res. O sigui, que m'ho expliquin, no ho entenc. O sigui, amb el cotxe no...
que caminin pel carrer, que entrin al metro, que caminin, que circulin, en parella. Jo us explicaria moltes coses, però no tenim temps. Un altre dia.
És que
una altra ciutat.
Bueno, no, l'altra qüestió és aquest canvi legislatiu que volia fer, que quan, perquè, clar, quan parlem de furs, en principi és un, diguem-ne, és un delicte més petitó que no un robatori o robatori amb violència. Però llavors és aquest, era aquest canvi legislatiu que volíem fer, que quan hi hagués molts furs i una persona fos molt reincident, això fos acumulatiu i que llavors si es pogués detenir i fins i tot posar a la presó a la persona. Per tant, això fos dissuasori per una part de les persones.
He dit, aquesta setmana no. Fixa't si m'agafava lluny. El 10 de novembre ve Albert Balla a parlar-ne de tot plegat. Volia treure el tema de investidura, Santi?
No passa res.
Vols titular?
No, perquè no el tinc, bàsicament.
No n'hi ha.
Bueno, ha.
Queda un mes. Un mes i es
queda un mes. I...
Depèn de l'alcaldia de Barcelona.
És una mica, veurem.
Sí, exacte. No.
Ara passa per l'alcaldia de Barcelona.
Ara
exacte.
Passa per l'alcaldia de Barcelona.
Veurem tot plegat. Santi Sánchez, Xavi Pastor, Xavier Torrents, moltíssimes gràcies a tots tres. En tornem a parlar en aquesta taula al primer cafè de la caravana. Que vagi molt bé.
Un plaer. Fins i tot.